Aquest cap de setmana l'informatiu cultural de Ràdio 90 canvia puntualment a un format més reduït.
Benvinguts a l'informatiu cultural de Ràdio 90. Edita i presenta Xevi Ubaca.
Aquestes són algunes de les informacions que trobareu detallades a l'informatiu d'aquesta setmana. Presentació de la Roda 2012 per part de Miquel Pascal. A la columna de la blogosfera d'en David Ràfols, avui ens porta l'article Probablement Jesús no va existir mai, dividit en dos parts i escrit per Albert Sánchez Pinyol. Finalment, la Núria Pascal ens acostarà a les efemèrides extretes de l'agenda llatinoamericana. Som-hi!
Enguany, la Roda 2012 presenta algunes novetats, entre elles aquest concert de presentació que es farà el pròxim dissabte 21 de gener de 2012. El preu de l'entrada serà de 5 euros. El concert l'encapçalen la Senyora i de Bazagas, dos grups amb un segell inequívocament roquer, arrelat a la música dels 70. Els uns oferint la seva pròpia perspectiva amb temes propis i els altres reinterpretant els temes més nostàlgics del repertori dels 60-70. La Senyora és un grup format fonamentalment per olotins, amb una llarga trajectòria dins el món de la música. Provenen de diferents mons, però el seu punt de trobada és la música coneguda com surenya, un rock poderós i elaborat. Ja fa temps que no els podem veure per la nostra ciutat, o sigui que és un bon moment per comprovar que estan en plena forma. De Bazagas agafa el seu nom de Rafa Bazaga, conegut guitarrista de la Salseta del Poble Sec, que en aquest projecte dona llibertat als seus gustos musicals i s'endinsa la música elaborada al llarg dels 60 i 70, amb una cuidada selecció del repertori i amb uns músics que fan les delícies dels més exigents. Des de músics associats, organitzadors de la Roda, s'han proposat avançar-se a la data d'inici oficial del cicle per donar a conèixer les característiques del programa del 2012. El mateix dia del concert es presentarà el disseny del cartell d'aquest any, els socis i simpatitzants podran realitzar els abonaments de la temporada amb tots els requeriments i donaran a conèixer les bases també del concurs de maquetes Roda de Recanvi 2012. La selecció dels grups participants en l'edició 2012 de la Roda ha seguit els mateixos criteris que han marcat la línia de la Roda musical: varietat estilística i qualitat musical. Propostes noves i interessants valoraran especialment la creació i les innovacions en el llenguatge musical. Actitud i originalitat. Les característiques de l'entitat fan que es doni entrada a nous projectes i acceptar riscos, sempre des de la qualitat. La manera d'entendre la música i la societat ha portat a la direcció de la Roda a plantejar-se la necessitat d'obrir noves portes i per això ha decidit organitzar el concurs Roda de Recanvi. Fa uns anys aquest nom es va fer servir per allargar la Roda en si durant més d'un mes, amb propostes locals i de més petit format. Aquesta vegada el mateix nom serveix per fer el concurs de maquetes multipremi. S'acceptaran tot tipus de propostes i els premis que s'otorgaran els concediran 5 jurats independents, un per cada guardó. Com a premis tenim dos concerts remunerats a les Festes d'Altura i a la Roda de l'any següent, un enregistrament a càrrec de clip, un videoclip i el premi del públic. Al llarg de l'abril podrem veure els finalistes actuant en directe a la Sala Turín. Per a més informació podeu visitar el web de musicsassociats.net. Fem un petit resum de tot el que hem explicat fins ara. Doncs recordeu que aquest dissabte 21 hi ha el concert de presentació del cartell de la Roda amb La Senyora i De Bazagas. Aquests dos grups estan enfocats en la música dels 70 i ens oferiran un concert d'unes quantes hores, o sigui que començarà cap a quarts de 12 a les 12 fins a la matinada. I a més, aquest mateix dia a la taquilla podreu començar doncs, a demanar els abonaments per poder gaudir de tot el cicle de concerts de la Roda.
La columna de la blogosfera.
Avui en David Ràfols ens porta un article publicat el 16 de desembre del 2011 al diari Ara i escrit per Albert Sánchez Pinyol amb el títol «Probablement Jesús no va existir mai».
A la vida de Brian hi ha un diàleg especialment significatiu. Brian diu «Us dic que no sóc jo el Messia, racony». I la gentada respon, «Oh, us n'adoneu, no? És ell el Messies!» Brian hi torna, «Aneu-vos-en a la merda!» I la gentada diu, «Oh, sí, som-hi tots! Però Messies, com s'hi va a la merda?» El que acabem de llegir és la definició més exacta i clarivident de l'essència religiosa judeocristiana. No és que un Messies generi adeptes, sinó que una necessitat de fe busca un receptacle. Què? O qui? Tant és. Pot dir-se Jesús, o Brian, o el monstruós espagueti volador. En conseqüència, si el fundador d'una religió és un personatge instrumental, podria ser que la seva biografia només fos una ficció històrica. I ara, un pas més. Si és així, qui ens assegura que Jesús de Natzaret va existir realment? Sembla mentida que la historiografia hagi trigat tant a fer-se una pregunta tan elemental. Potser, com diria aquell clàssic, senzillament no se li havia acudit a ningú abans. Però el fet és que quan busquem proves històriques, topem amb un gran buit. Res no ens assegura que Jesús tingués una existència real, més aviat al contrari. La immensa majoria de textos antics que parlen de Jesús són els evangelis. S'entendrà, però, que acadèmicament parlant no siguin proves vàlides. Seria com si haguessin d'acceptar que els extraterrestres existeixen perquè algú assegura que li han dictat els extraterrestres. La segona gran font de documentació sobre la vida d'un tal Jesús són els anomenats evangelis apòcrifs, és a dir, el conjunt de textos refusats per inversemblants per la mateixa Església. I si són falsos, hem d'entendre que ho són per tot. En tercer lloc, queden els autors clàssics. Pràcticament no hi ha menció d'un tal Jesús. Només Tàcit i Suetoni hi fan alguna referència, i totes dues són dubtoses. L'oblit més clamorós potser és el de Flavi Josep a les antiguitats judaiques. En una obra dedicada a enaltir la menor figura jueva, política o religiosa, a Jesús només li dedica un paràgraf de 50 paraules. I avui en dia els especialistes donen per fet que va ser un afegit dels segles posteriors. Sigui com sigui, el Jesús personatge presenta inconvenients de pura lògica. Per exemple, el debat sobre el prepuci de Crist. Com a jueu, Jesús va ser sotmès a la circumcisió. Però si el Crist ressuscitat va pujar al cel, què se'n va fer del prepuci? Va pujar al cel seguit d'Estela del Messies o es va quedar a la terra? I si és així, com a matèria divina, era indestructible o rodolava per algun lloc del món? Al segle XVI, un tal Leo Alatius, el De Preputio Domini Nostri Iesu Christi, diatriba, opina que no, que el prepuci va elevar-se a l'espai i es va convertir en un anell de Saturn. Al segle següent, una monja austríaca, Agnes Blankbekin, creia el contrari, que s'havia quedat entre nosaltres, ja que ella combregava amb un suposat prepuci de Jesús. No se l'empassava, només el degustava. I quan el tenia a la boca, va relatar en el seu confessor, el seu cos vivia autèntics èxtasis místics. El que la Blankbekin potser no sabia era que per Europa circulaven dotzenes i dotzenes de presumptes prepucis de Jesús. Es fa difícil gestionar un personatge tan ambigu. Pensem-ho, per què els cristians adoren el prepuci i no altres parts del cos, que també es desprenen? Les relíquies podrien ser de molt variades, ungles de Jesús, cabells, pots de caspa, etc. I no només el prepuci. De fet, els budells de Jesús eren tan humans com la resta, així que en 33 anys de vida terrenal devia evacuar una considerable quantitat de matèria orgànica. Els excrements fòssils s'anomenen copròlits. Com a partícula divina, doncs, els copròlits de Jesús haurien de tenir tant valor com el prepuci, amb l'avantatge que la seva pluralitat no entraria en contradicció amb la seva autenticitat. O no és així? Els viaranys de Crist són tan rocambolescos que calen legions de teòlegs per adreçar la doctrina. Ara bé, tot i que he fet algunes consultes, no n'he tret l'aigua clara. Per què el prepuci es va elevar a la categoria de relíquia i els copròlits no? En ciència, la càrrega de la prova correspon als que volen demostrar que algú o alguna cosa és o va ser. Encara més si s'estableix un dubte raonable. Amb tot, la creença en Jesús fa 2.000 anys que s'ha consolidat, i sembla que sigui a l'inrevés. No importa. L'absència de fonts històriques només és un dels arguments menors contra l'existència d'un individu anomenat Jesús de Natzaret. De fet, en som tants que necessitaríem un altre article per rematar la qüestió. Però jo els aviso, el que no puc entendre és això dels copròlits. Un prerepublicà pica pedra en un lager nazi. Un oficial de les SS se li apropa. Tu, Roig, vine! El pres es creu mort. No, el nazi només hi vol jugar a escacs. El pres de seguida s'adona que en sap més que el nazi, i així, abans que l'escac i mat, jugada a jugada, allarga l'agonia escaquista de l'SS. Va ser la meva primera victòria sobre el Tercer Reich, proclama l'ex-prerepublicà. El documental fa una pausa per als anuncis. I ara em perdonaran la immodèstia. No me'n vaig creure ni mitja paraula. Per què? Doncs perquè la història era massa nítida, depurada de qualsevol imperfecció escènica. Tots els elements que hi apareixien eren d'un simbolisme suprem. La narrativa pot ser realista, però la realitat gairebé mai no és narrativa. Almenys tan perfectament narrativa. Poc després es va saber que aquell express era un impostor. Es deia Enric Marco. Com deuen recordar, la setmana passada parlàvem de l'existència, o més ben dit, l'inexistència, d'un personatge anomenat Jesús de Natzaret. I ens referíem a la falta de fonts històriques convincents. Els arqueòlegs em donaran la raó. Per molt que avancin les investigacions, l'antigor clàssica sempre estarà envoltada d'una boira de misteri. Hi ha moltes dades, transcendentals, que mai no sabrem dels primers segles de l'era cristiana. Per tant, admetem-ho, qualsevol acostament documental a la figura de Jesús sempre estarà mancat d'elements de judici. Ens queda un llegat que pot ser objecte d'anàlisi, el narratiu. En última instància, el que ens ofereix el cristianisme és un conte, un relat. Crec que hi hauria certa unanimitat si estructuréssim el relat cristià en els següents termes. Primer acte. Un nen Déu neix d'una verge i és adorat pels reis i savis. Molt precoç, d'adolescent ja dona lliçons a grans mestres. Segon acte. Un cop adult s'envolta de 12 seguidors. Recorre el país fent miracles. Això causa la ira del poder que el captura i l'executa. Tercer acte. El tercer dia ressuscita i puja al cel i demostra així la seva divinitat. Fi. A partir del moment en què ens referim a un relat, podem fer preguntes pròpies de la crítica literària. La primera i més legítima és la següent. Va ser un relat original? Anem a pams. Palestina sempre ha estat un passadís geogràfic natural, una cruïlla de camins. Tot el comerç de l'època, material i simbòlic, circulava per les seves terres. És a dir, els seus habitants coneixien la mitologia religiosa de llocs tan llunyans com l'Índia o Aràbia, o Grècia i Egipte. Avui en dia pot afirmar-se que el personatge Jesús és una fonamental obra de sincretisme i a gran escala. Buda, com Jesús, va ser visitat per grans savis poc després de néixer. El déu Mitra va néixer un 25 de desembre i el seu dia sagrat era el diumenge. Aquests secundaris de luxe, els apòstols, apareixien com a seguidors de fins a tres déus antics, sempre en número de 12. Krishna feia miracles curant malalts. El déu Dionisi, de Grècia, va transformar l'aigua en vi i els seus seguidors van menjar-se el seu cos. El culte a la deessa Atis, amb origen a Frígia, arriba a la Roma precristiana i els seus ritus mistèrics són un precedent directe del cicle de la passió, mort i resurrecció. En fi, en un humil article no hi ha espai ni per resumir-ho. Els especialistes han recopilat fins a una trentena de divinitats anteriors a Jesús, de les quals el cristianisme n'hauria usurpat algun tret. I per si en queda algun dubte, la biografia de Jesús té grans paral·lelismes amb dos déus egipcis, Horus i Osiris, segurament préstecs culturals de l'època en què el poble jueu va viure a Egipte. El més probable és que sobre una base documental mínima, els bisbes cristians del segle IV, un cop al poder de l'imperi, polissin el guió fins a construir el personatge Jesús que més bé s'adaptava al paper de l'Església. Dit d'una altra manera, en realitat, tant li fa si Jesús va existir o no. La qüestió és que la seva biografia, el seu relat, és el plagi més gran de tots els segles, la impostura més reeixida de la història. La Bíblia és, en essència, un fenomen literari, el best-seller de més èxit de la indústria editorial, però una revelació divina? A l'hora de construir la Bíblia, l'element menys necessari és Déu. No sé si és per riure o per plorar. 10 croades contra els infidels, 1.000 catedrals aixecades, milers d'heretges a la foguera, 2.000 anys fent dinars de Nadal, milions i milions de canelons, sempre en nom del Messies, i el Messies potser no va existir mai. Probablement tot és mentida. 4 rondalles neolítiques adaptades per uns editors espavilats. I fins ara.
La columna de la blogosfera.
Probablement Jesús no va existir mai. Article publicat el 16 de desembre del 2011 al diari Ara i escrit per Albert Sánchez Pinyol.
Les efemèrides de la setmana des d'una altra perspectiva. Els records necessaris per anar creant l'altra mundialitat a Ràdio 90.
Bon dia als oients de l'informatiu cultural de Ràdio 90. Comencem una setmana més les efemèrides de l'agenda llatinoamericana per als propers 7 dies. Com ja sabeu, i us diem molt sovint aquí, si voleu conèixer més efemèrides, saber totes les que hi han d'aquesta setmana, perquè nosaltres us hem triat les que ens han fet gràcia o ens han semblat destacables, però és un criteri, com diem sempre, totalment subjectiu, i en podeu veure moltes més i també llegir els textos de l'agenda, de les agendes dels 20 anys d'edicions de l'agenda que hi ha, amb textos molt interessants, a la pàgina web www.llatinoamericana.org. Si teniu ganes de més informació, ho podeu dirigir-vos a aquella web, que és on trobareu tots aquests documents i tota aquesta informació tan interessant. Comencem per les efemèrides per aquesta propera setmana, a la recta final del mes de gener. Per aquest dissabte, dia 21 de gener, destaquem una efemèride del 1984, que es va fundar a Cascavel, a Brasil, l'MST, el Moviment dels Treballadors Sense Terra. El 22 de gener de 2006, Evo Morales, indígena aimara, va assumir la presidència de Bolívia. Dilluns 23 de gener tenim una efemèride astronòmica. Hi haurà lluna nova a les 8:32 del matí, Aquari. Una nit molt fosca, la del proper dilluns, dia 23 de gener. Cal que, si sortiu fora, us emporteu lots, perquè la lluna no us podrà ajudar en aquest cas. El dimarts 24 de gener volem destacar-vos dues efemèrides. La primera és de l'any 1835, quan els negres malers organitzen a El Salvador la revolució urbana més gran del Brasil. i també un 24 de gener, però uns anys més tard, més d'un segle més tard, el 1977, va tenir lloc el primer congrés indígena d'Amèrica Central. L'endemà, el dimecres, dia 25 de gener, tenim dues efemèrides. Bueno, una no és ben bé una efemèride, però ens ha semblat que poden estar relacionades. El dia 25 de gener és el dia de la conversió de Sant Pau i un 25 de gener de 1554, ens anem bastant enrere, el 1554 es va fundar la ciutat de São Paulo, que suposem, aquesta sí que és una suposició directa d'aquí, però suposem que la ciutat de São Paulo es diu així, commemorant el dia de la seva fundació, que és el dia de la conversió de Sant Pau. I acabem les efemèrides d'aquesta setmana amb una efemèride pel dia 27 de gener. Tal dia com aquest, però de 1945, va ser alliberat al camp de concentració d'Auschwitz a Polònia. És una efemèride positiva, l'alliberament és com el final d'un malson, però ens recorda tot el que hi ha darrere i el perquè d'aquests camps de concentració, que és el nazisme, que és, sens dubte, una efemèride negativa. O sigui que positiu l'alliberament, negatiu el fet de recordar tot el nazisme, però com sempre diem aquí, és molt important recordar tant lo bo com lo dolent per, en el cas de les coses dolentes, intentar per tots els mitjans que fets com aquest no es tornin a repetir, i el bo, suposo, per veure també que al final de tots els túnels hi ha una mica d'esperança i és el missatge i la reflexió amb la que ens agrada acabar aquesta secció. Nosaltres hi tornem la propera setmana, esperem poder-vos-hi retrobar aquí mateix a les zones de Ràdio 90. Fins la setmana que ve.
I fins aquí el nostre informatiu, que avui hem fet en versió reduïda. La propera setmana ja el podreu trobar en el seu format habitual. Moltes gràcies, com sempre, per escoltar-nos i fins llavors. Adéu-siau.
Els dissabtes i diumenges a les 2 del migdia, escolta l'informatiu cultural de Ràdio 90.